jo crec que faltaven detalls perquè acabés de tancar el traspàs amb l'Inter. Uns anys després, potser més dels que ens hauria agradat, el relleu de Luis Suárez és Robert Lewandowski.
Sí. Després d'això, el que va passar aquell estiu és que el Barça va portar Memphis gratis i el Kun Agüero gratis, recordeu?
Sí.
I cap dels dos, bé, un es va haver de retirar i l'altre va fer una temporadeta bé, 13 gols l'any passat, no?, entre d'altres coses.
Al final, però jo crec que la pandèmia...
Mireu com canvia la història.
Sí, jo crec que la pandèmia li va fer un favor al Barça, perquè al final, si veus la trajectòria de Lautaro, a mi ja no em sembla l'entrada d'un futbolista incontestable, com si ho era Suárez en el seu moment quan el Barça va anar a buscar, més enllà de que després un jugador s'adapti millor o pitjor, que això sempre pot passar. Però Suárez era una estrella de la Premier que feia molts gols cada temporada amb un equip que es diu Liverpool. O sigui, Lautaro era una, no diré una promesa, perquè ja era internacional i estava fent gols amb l'Inter, però no era un jugador de 20-25 gols a la Lliga amb l'Inter, era un jugador que venia fent xifres més baixes. I després, estareu d'acord amb mi que els últims anys de Lautaro són decebedors. És un jugador que ha baixat el seu rendiment.
Aquella tria estava també Haaland. Haaland estava al Salzburgo i...
Sí. Abans d'anar al Dortmund, eh?
Estava, sí. I estava també Haaland. Crec que Haaland el patrocinaven d'alguna forma, crec que amb Bordas i amb Bartomeu, i sí, els tècnics van dir que Haaland no era un jugador amb ADN Barça perquè... Sí. Baixava el cap quan conduïa, no era un jugador combinatiu, era un jugador que necessitava molts espais, i el mateix Haaland veia d'alguna forma a Luis Suárez com un impediment per poder anar, i va anar per 20 milions, que era el preu que a més el Barça havia pogut pagar en aquell moment, va anar al Borussia.
Sí, sí, és veritat, això.
I després la història, no? Posa cadascú... Perquè
Bordas el va oferir, el va proposar de manera vehement força vegades. Yeah. Bueno, decisions que es prenen.
Això, la història, no? Hi ha moments de la història que marquen i que fan que una cosa surti o no surti.
Estava Vidal, també, no?
Sí.
Érica Vidal,
era Planes, a Vidal,
Ramon Planes,
segura, també. Sí, 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 tots aquests. El Barça no va fitxar Lautaro, al final Luis Suárez va marxar, van arribar a Memphis, sí, i el Kun Agüero, i per allà apareixia ja una estrella que es deia Ansu Fati. Sabeu on va fer el primer gol a la Lliga de Campions Ansu Fati?
El pali a dins.
A l'estadi Giuseppe Meazza.
Ansu, Ansu per dins, amb Luisito, Luisito, Ansu, el xut, el pali, gol!
Això va ser desembre del 2019, és a dir, fa gairebé 3 anys. Fa gairebé 3 anys. Va jugar, va entrar aquell dia, era la sisena jornada de la fase de grups, el Barça estava classificat, i Valverde va fer un 11, perquè encara hi havia Valverde. Valverde li quedava un mes a la banqueta. Valverde va fer un 11 que, mira, us el recitaré.
I no ho sabia.
Ell no ho sabia.
Va donar descans a Messi.
Sí, sí. No, van jugar Neto, aquell... El Barça estava classificat, eh?
Sí, per això.
Neto, Huaguer, Umtiti, Lenglet i Todibó. Sí, que la defensa d'aquell dia era. Junior Firpo, Arturo Vidal, Carles Alanyà, Rakitic, Carles Pérez i Griezmann. Aquest va ser l'11 titular del Barça al Meazza el 2019. I van entrar, a la segona part, Frenkie de Jong i Luis Suárez, que van jugar 20 minuts, i Ansu Fati va entrar al 85. I en 5 minuts va fer aquest golet, que era l'1-2 i que donava la victòria al Barça també en aquella jornada.
Aquella fase que tot el que tocava ho convertia en
sí,
or, no?
Sí, de fet...
I de fet, aquell dia Ansu es converteix en el golejador més jove de la història de la Champions. 17 anys i 40 dies.
Sí, senyor.
Un rècord que encara ostenta.
Superant el ganès Ofori Kwaye, que va marcar amb 17 anys i 194 dies quan era jugador de l'Olympiacos, però no. El més jove de la història de la Champions a fer un gol es diu Ansu Fati. I abans, recordo que en aquella estrena fulgurant que va tenir marcant al camp de l'Osasuna, marcant contra el València, ja s'havia convertit en el més jove en marcar amb el Barça en un partit de Lliga, amb 16 anys i 300 dies contra l'Osasuna en aquell moment, Ansu Fati.
No el veieu de titular?
Jo sí que volia treure un moment aquest tema, perquè a mi m'agradaria veure en algun moment...
Rafinha Dembélé és un...
Sí.
Rafinha no va estar molt bé a Mallorca, però bueno, va jugar pocs minuts, la qual cosa indica el jugar pocs minuts que pot...
Però a mi, Santi, m'agradaria veure
Ansu
i Rafinha. M'agradaria veure.
Té raó el Toni, que l'Ansu se li nota un punt d'ansietat,
sí,
no? Se li nota aquest punt d'ansietat. Jo crec que necessita un gol. O sigui, aquesta necessita imperiosa. Amb un gol ja fa, eh? O sigui, fem. Sí. Només sí, és un gol per reafirmar. Perquè si no, hi ha aquesta angoixa, no, de moure's per ser definitiu. La passada de Lewandowski és boníssima. Sí. Ara, el gol és de Lewandowski. Sí. S'ho inventa genial, però és de Lewandowski. És molt bona la passada, això és cert. Però sí que és veritat que hi ha com una mena d'angoixa.
Sí, i una angoixa basada també, recordeu, no? Li vam començar a dir l'hereu. Li vam posar el 10. El 10, sí. Era l'escollit. Li caien els gols de les butxaques. I ara, en canvi, doncs, entre que s'ha anat incorporant, jo crec que amb una sàvia decisió de Xavi d'una manera gradual per no repetir errors del passat en forma de lesions, el que sigui, la competència que s'està trobant en aquests moments...
La selecció tot, del Mundial.
Això també va ser un cop. Jo crec que això ara mateix l'està condicionant i juga complicat. Juga complicat, com intentant lluir tot el que sap fer. I no, si justament els grans futbolistes el que fan és jugar senzill. I ja tornaran els gols. Però... I segurament ell va pensar, aquest partit és el meu, això de Mallorca, no? Surto de titular, doncs ho vaig aprofitar. Doncs no, i vinga, jo crec que això encara li afegeix més càrrega. Sí, s'ha de treure de sobre la sequera... I tornar a guanyar
perquè Marta, demà molt difícil que torni a repetir com a titular, no?
Jo ho descartaria. A veure, mai es pot dir mai, però jo descartaria que Ansu Fati demà sigui titular. El Giuseppe Meazza després també no podem deslligar del tema físic, vull dir, si us hi fixeu, les dues vegades que ha estat titular Ansu Fati ha jugat 60-65 minuts, no ha completat els 90 minuts encara Ansu Fati, està en aquest camí d'anar a poc i sobretot amb aquests dubtes i aquesta recança que hi ha al si del club, no va voler passar pel quiròfan i tot això doncs complica molt més que pugui arribar al 100% de tot el que ell sap fer sense patir i sense que doncs hi hagi el dubte de si pot arribar a recaure o si pot arribar a ser l'Ansu Fati que vam veure doncs en el seu moment, no? Arribar aquest màxim exponent de la seva guspira possible fa que doncs sigui complicat i jo demà en un escenari com el de demà se'm fa molt difícil pensar que pugui ser titular.
A mi m'agradaria veure'l un dia Ansu Fati a l'esquerra i Rafinha a la dreta, els dos a camp a canviada. M'agradaria veure això amb Lewandowski al mig. Okay. Però demà és cert que dos partits seguits de titular a mi se'm fa difícil creure. Però m'agradaria veure'l algun
dia. Jo, sincerament, crec que en partits del nivell ara mateix Ansu no està per ser titular. És a dir, no està per ser titular. L'altre dia crec que era Xavi Torres que explicava a TV3... que els tècnics, en principi, consideren que no està capacitat de moment per esprintar 50 vegades en un partit. Que són els esforços que ha de fer Ansu Fati per la posició que ocupa. Un jugador explosiu, un jugador que havia de viure el canvi de ritme i un jugador que no ha recuperat aquest canvi de ritme. N'ha recuperat aquesta explosivitat. Digueu-me l'altre dia quants 1 contra 1 tira.
Les mètriques físiques d'Ansu Fati estan al mateix nivell que el resta dels davanters.
No, el que tu vulguis, Santi, sí, però no tira 1 contra 1. No tira 1 contra 1.
El que et diuen és que les mètriques físiques, velocitat... estan al mateix nivell físicament, que el resta de...
No em diguis si és per un tema...
Cosa de confiança.
No.
Per tant, és una cosa de confiança.
Sí, jo crec que és una cosa, sobretot, que necessita un gol. O sigui, necessita el gol. Aleshores, això marca la seva actitud al camp. O sigui, primer, la posició... No sobra molt. En canvi, Rafinha i Dembélé són dos extrems que obren molt al camp. Ell té la tendència de sí, perquè que és la zona més poblada, amb aquesta necessitat que té de marcar un gol, no? I té ocasions, ha tingut ocasions, ha disposat ocasions amb els pocs minuts que ha jugat. Però jo crec que està massa capficat amb això. O sigui, té un problema d'expectativa. O sigui, ha de complir unes expectatives que no es compleixen, sí, ho comentava.
Jo no sé si és una qüestió física o una qüestió de que ell pugui tenir por de, si explota la velocitat, doncs poder-se tornar a trencar. No ho sé.
Jo crec que és una mica de tot.
Però el que sí que sé, Marta, és que tu el veus jugar i Ansu no intenta l'1 contra 1, no se'n va en l'1 contra 1 i no és aquell jugador exuberant que era abans de la lesió. I aquesta és una realitat que de moment hem d'acceptar. Jo vull que d'aquí 5 dies ho sigui, o que d'aquí 20 dies torni a ser l'Anso que vam conèixer, però de moment no ho és, i per tant no pot competir en velocitat ara mateix, ni en explosivitat, ni en el canvi de ritme, ni amb Rafinha, ni amb Dembélé, en partits del nivell. I aquesta és la realitat. I és una llàstima, perquè Anso, si té una cosa, a part de totes les que esperem que torni a tenir, és gol.
És gol.
És gol.
I vull recordar una cosa, i no vull tirar aigua al vi, però és la realitat. Amb Lewandowski no n'hi haurà prou. I avui m'he mirat dades, i Dembélé en els últims 39 partits amb el Barça ha fet 3 gols. I Rafinha, 9 partits amb el Barça aquesta temporada, ha fet 1. Aleshores, jo crec que aquests dos futbolistes, que són les dues potes que acompanyen Lewandowski a l'eix de l'atac, hauran de començar a rendir des del punt de vista del gol, perquè és que si no, amb Lewandowski no n'hi haurà prou per aconseguir els objectius. Jo no estic demanant
això, Xavi,
que
també
arribin a les xifres
en que els interiors, també xutin.
Sí, sí, digues, Marta.
Digues.
No, que per això també Xavi insisteix molt que els interiors també ho provin. També s'està treballant en aquest sentit molt amb Pedri perquè s'atreveixi, perquè al final saben que tots els gols no poden passar per la mateixa persona i que Lewandowski un dia igual es refreda o s'encostipa o li... Clar, o sigui, tu has de tenir més recursos i no dependre només de l'efectivitat del polonès, i això es treballa no només amb els extrems, que és evident, no és cap secret que a l'estaf tècnic li agradaria doncs, que també arribessin més gols dels extrems, sinó que també des de la segona línia s'aportin més gols.
A veure si demà ho veiem.
El que comentava el David d'Ansu Fati, ha perdut velocitat punta, ha baixat dels 35 als 30.
Ah, sí? En quilòmetres per hora, vols dir?
Sí. Val. Exactament.
Clar, això també es pot venir derivat del tractament conservador que ha fet, que potser zona no està del tot recuperada, i ho ha d'anar guanyant, potser.
El que no
tot i que tingui les mètriques perfectes, ho haurà d'anar guanyant.
I a RAC1 hem explicat que en aquesta aturada per seleccions el tema de la velocitat punta és el que s'ha treballat més. Xavi, també està bé que emeti un missatge tranquil·litzador envers el públic, no? que digui que aquestes dues setmanes que s'ha treballat això, doncs li han anat tan bé i que veu Ansu doncs, ja recuperant la seva millor versió, etc. Però jo també ho veig més com gairebé una declaració d'intencions per animar també la part psicològica del jugador, que aquest camí és el correcte. Però és que és això, la velocitat punta és el que s'ha estat treballant aquests dies perquè és el que li falta. Necessita això com...
Per ser diferencial, Marta. Que,
sí. Clar.
Per ser diferencial necessites
això. Per ser Ansu Fati.
Està clar.
Bé, demà en principi Dembélé i Rafinha, si no hi ha cap sorpresa, però demà a les 8 del vespre amb el Pou i companyia sortirem de dubtes amb l'11 inicial. Per anar-ho rematant, a veure, Laia, què ens volies explicar de l'estadi San Siro / Giuseppe Meazza? És un debat etern que tenim cada cop que el Barça visita, no? San Siro, és Meazza, no, Antoni? És així o no? Com li hem de dir?
La història... No, ja l'explica la Marta.
La Marta... La Laia, explica'ns-ho, Laia. Sí, vinga.
A veure, si veieu comunicacions oficials de la UEFA, del Barça i també de l'Inter de Milà, veureu que el partit demà es juga a San Siro. Però si parleu amb la gent del carrer, si parleu amb periodistes, si parleu amb aficionats, el partit es juga al Giuseppe Meazza. D'entrada, San Siro i el Giuseppe Meazza són al mateix estadi, el comparteixen Milan i Inter des del 1947. L'estadi el va construir el Milan el 1925 i el van batejar com a San Siro perquè és el barri on està situat l'estadi. Al cap d'uns anys, però, l'Ajuntament va adquirir la propietat, l'estadi va passar en mans de l'Ajuntament i per això l'han acabat compartint els dos principals clubs de la ciutat. Ja als anys 80 l'estadi es va rebatejar amb el nom de Giuseppe Meazza, que és un exfutbolista nascut a Milà i que va jugar als dos clubs. Es va creure que així no, tothom estava content. Un jugador nascut a Milà, que havia jugat a l'Inter, que havia jugat també al Milan, però aquest nom mai ha sigut acceptat per l'afició del Milan, perquè Giuseppe Meazza va tenir molta més carrera i molt més exitosa amb l'Inter que no pas amb el Milan. Malgrat ser rebatejat oficialment, aquest estadi com a Giuseppe Meazza, a dia d'avui oficialment es diu San Siro, però hi ha una norma no escrita, que és que quan juga el Milan és San Siro i quan juga l'Inter és Giuseppe Meazza. Per tant, demà el Barça juga al Giuseppe Meazza. oficialment.
Sí. Bravo, ho explica molt bé.
Hi ha un article avui també meravellós que explica això del Toni Padilla, que és un gran artista i historiador i li agraden molt aquestes històries, al diari Ara, que el podeu llegir també, és molt maco.
I, de totes maneres, deixa'm dir per això que aquest debat, aquesta dualitat, acabarà o hauria d'acabar d'aquí a poc, perquè la previsió és que el 2024 comenci la construcció d'un nou estadi, un estadi que es construirà, que el construiran conjuntament Milan i Inter. Realment això és molt estrany, que dos clubs enemistats com ells dos comparteixin estadi, però és que ara en compartiran un conjuntament a raó de 500 milions d'euros cada un. Està previst, el pressupost és de 1.000 milions d'euros, i es dirà la Catedral. En teoria, aquest estadi hauria d'estar acabat el 2027, serà a tocar de l'estadi actual, i el San Siro Giuseppe Meazza, que coneixem fins ara, serà enderrocat.
Molt bé. Ara escoltarem un magnífic reportatge d'aquestes prèvies que fem amb una mirada històrica del Ramon Usall, que també ens parlarà una mica de la història de l'Inter de Milà, dels seus inicis, del feixisme italià i de moltes més coses. Però, per tancar tertúlia, Dada Jové avui. Home, Oriol Jové, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Dada Jové relacionada amb el Giuseppe Meazza, no?, que ara explicava la Laia.
Sí, perquè és l'estadi amb més noms del món, segurament, però és també l'estadi de fora de l'estat espanyol on més partits ha jugat el Barça en tota la seva història. 16 partits, el de demà serà el 17è, seguit de Stamford Bridge amb 9 i del Parc dels Prínceps de París amb 8. Evidentment, el fet que juguin dos equips, l'Inter i el Milan, ajuda bastant a que l'estadi milanès sigui de llarguíssim el que més cops ha visitat el Barça la seva història, insistim, fora de l'estat espanyol. El primer partit va ser el 30 de setembre del 59, uns quarts de final, partit de tornada de la Copa de Fires contra l'Inter de Milà. Victòria per 2-4. Evidentment, la majoria de partits que s'hi han jugat són de Champions, 13, n'hi ha dos de Copa de Fires, i el que comentava abans de la Supercopa d'Europa l'any 89. Xavi és el jugador de la història del Barça que més partits ha jugat al Giuseppe Meazza San Siro. N'ha jugat 9. Juntament amb Carles Puyol.
Fora de l'estat espanyol, perquè el Bernabéu ha jugat més de 9 vegades. Val.
O sigui, en camps d'arreu més enllà de l'estat.
I va fer un gol contra el Milan. En un 2-3.
Sí.
Sí, amb Rival. No era l'any de Rival? No, aquell és el
Rival. Rival és el màxim golejador del Barça a Giuseppe Meazza San Siro.
Amb Serra Ferrer, hat-trick.
I a més, Lewandowski no ha jugat mai.
El Meazza ni a San Siro, mai?
Mai.
Demà s'estrena.
És el primer dia que jugarà Lewandowski a Milà.
Ja el batejarà, els batejarà.
Puc llançar una pregunta?
Sí.
Contra quin equip diríeu que ha jugat més vegades el Barça amb aquest camp? Bona. Contra l'Inter o contra el Milan?
Ostres, bona. És
contra
bona.
El Milan. Jo crec que contra l'Inter.
El Barça es diu Milan, el Bernabéu Inter.
Desempata, Santi, va.
Jo diria Milan.
Milan.
Guanya l'equip Milan, però per molt poquet, 9 partits, Milan, 7 Inter.
Sí, sí.
Demà serà el 8è contra l'Inter.
9-8 demà, Milan-Inter al Meazza.
Sí.
Que bona, Dada Jové, aquest tio. Aquest tio l'hem de fitxar, el Jové.
Hi hauré anat més jovegades contra l'Inter que contra el Milan.
Serà això.
Amics, gaudiu demà del partit. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Ara que Lewandowski no hagi jugat mai a Milà, també t'indica el que és la Champions.
No facis amb la línia Florentino, no em facis ara lo del Federer i el Nadal.
Superliga.
Vinga, bona nit, Santi Nolla, Antoni
Bassas
i David Bernabéu. Mira, mentre marxen ells dos, la mirada històrica de Ramon Usall, d'aquest doctor en història i autor del llibre Futbolítica, història de clubs políticament singulars. Fa unes setmanes ens descobria una part del Bayern de Múnich que desconeixíem. Avui ho farà amb el Futbol Club Internazionale Milano.
Una mirada històrica amb Ramon Usall.
L'equip blaugrana arriba a la capital de la Llombardia en un moment especialment convuls, marcat per l'accés al poder del neofeixisme representat per Giorgia Meloni i el seu partit, els Germans d'Itàlia.
Questo è il tempo in cui se si vuole far parte della storia.
Precisament en el mateix moment en el que és a punt de commemorar-se el centenari de la marxa sobre Roma, que va propiciar l'accés de Benito Mussolini i del seu Partit Nacional Feixista al govern.
Popolo di Milano, questo secolo sarà il secolo del fascismo.
Un bon moment per recordar, doncs, com la instauració del règim feixista encapçalat pel Duce va impactar en la història del Futbol Club Internazionale Milano. Atenent a la principal característica que el definia, al nou club no li va resultar difícil trobar un nom que reflectís la seva identitat. S'anomenarà Internacional perquè nosaltres som germans del món, va recollir la seva acta fundacional. Naixia així l'Internazionale, una entitat caracteritzada per la seva voluntat d'acceptar jugadors de tots els orígens en un moment en el que la Federació Italiana imposava una política nacionalista que pretenia excloure els futbolistes estrangers de les seves competicions. Al Partit Nacional Feixista no li agradava gens la denominació Internazionale. En primer lloc, perquè era poc italiana i no respectava la política nacionalista, tradicionalista i italianitzadora que pregonava el règim i que passava per la supressió dels noms forats. En segon terme, perquè recordava de forma massa explícita a la Internacional Comunista. Fundada per Lenin i el Partit Bolxevic i que aplegava les formacions comunistes d'arreu del món, entre elles el Partit Comunista Italià, un dels enemics acèrrims del feixisme de Mussolini. Així doncs, el règim va aprofitar la reforma del sistema italià de clubs per tal de refundar l'Inter i abolir qualsevol referència internacionalista en la seva denominació. D'aquesta voluntat, el 1928, les autoritats feixistes van forçar la fusió entre el Futbol Club Internazionale i la Unione Sportiva Milanese, el tercer club de la capital de la Llombardia, provocant el naixement de la Società Sportiva Ambrosiana, una entitat amb una denominació inequívocament italiana que, a més, contenia una evident referència catòlica tant en el seu nom, inspirat en Sant Ambròs, patró de Milà, com en la seva samarreta, que lluïa una creu vermella sobre fons blanc a imatge de l'escut d'armes de la ciutat. Per si això no fos poc, l'elàstica de la nova ambrosiana incloia el fascio litorio, el feix romà que s'havia convertit en el símbol identificatiu del feixisme. Poc després de la mort de Mussolini, l'aleshores president de l'entitat, Carlo Maseroni, va fer públic un anunci llargament esperat pels afeccionats. A partir d'avui, l'Ambrosiana torna a anomenar-se exclusivament Internazionale. Enrere quedava aquell fosc període de la història en què l'Inter havia hagut de canviar el seu nom perquè no era prou italià a ulls del feixisme.
L'Europa serà fascista o fascistitzada.
Segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Això no té nom.
Un dilluns més, obrim les portes de l'Això no té nom, aquesta secció de reflexió, d'opinió, que fan el Joan Josep Pallàs, cap d'Esports de La Vanguardia, el Xavi Aldecoa, el nostre amic redactor, també cronista de La Vanguardia, que ara està a l'Àfrica, per cert, i el Toni Muñoz, el cap de successos de La Vanguardia, que també és un fanàtic del Barça. Avui li toca al Joanjo. Hola, Joanjo!
Què tal, com estàs, Aleix?
Molt bé, quina il·lusió retrobar-te.
Igualment. Amb què ganes. Què tal, el Xavi?
Ho estan fent bé, els nanos, eh?
Jo els vaig
a... Puja bé el planter.
I Déu-n'hi-do, eh?
Puja bé el planter, sí.
Molt millor que un de sol.
No.
Sí, home,
no.
Sí, un trident, és perfecte.
I tant que sí. No, m'agrada molt, a més, com va sonant la secció, amb aquesta innovació que hem fet del trident de luxe que tenim. Que, per cert, potser us ajunto aviat els tres, una altra vegada.
Home, jo encantat.
Perquè ve un clàssic un diumenge...
Perquè saps que si no és al programa, nosaltres ni ens parlem.
No us veieu, no?
No
us veieu. Doncs sí, potser l'endemà del clàssic, no? El clàssic. Hombre, és diumenge, seria, l'endemà, aviam. Podríem fer una mini
tertulieta. Que no hi hagi decepcions, això voldrà dir que ha anat bé.
Que ha anat bé, correcte, sí. Podríem fer una tertulieta, una xerradeta de com veuen el clàssic.
Em sembla perfecte. Sí.
Avui, però, et toca tu. A veure, què portes? Sí. Què no té nom avui, Joanjo?
Saps què passa? Que avui és, hem parlat de l'Inter i la Champions, demà en tornem a parlar, llavors he pensat en fer un, això no té nom, una mica diferent.
Bueno, abans de començar, veus, ets optimista per demà?
El Barça no arriba en el seu millor moment perquè té baixes i perquè l'altre dia contra el Mallorca no va jugar especialment bé, però el veig sòlid, rep pocs gols i l'Inter no està tampoc gaire fi, té baixes. Jo crec que el que no pot fer el Barça és perdre. Ha d'anar a guanyar i es pot permetre un empat, però ha de jugar amb personalitat, jo crec que ho farà.
Vale.
I crec que el Barça no es durarà un disgust demà.
Esperem que no. Molt bé. Llavors, què deies? Va,
no, m'ha inspirat Neymar, imagina't com estic. M'ha inspirat Neymar demanant el vot per Bolsonaro a les eleccions de Brasil.
I a més, amb un vídeo lamentable a la xarxa.
No, és bueno, primer, jo diria que no té nom que diguem que esport i política no es poden barrejar. Jo crec que és una afirmació naïf, perquè jo crec que de fet, tot és política, tot ho contamina, impregna, i a vegades és molt bo que així sigui. Però al mateix temps no té nom que aquest tipus de posicionaments, com ara el de Neymar, sigui per donar suport a un polític com Bolsonaro. Diguem que Neymar fa poca cosa perquè no l'odiem cada dia una miqueta més.
És veritat, eh? Es fica en cada embolat el sol.
Aviam, jo, que quedi clar que jo estic molt a favor de que els esportistes d'elit perdin les complexes i es signifiquin políticament. Però que posats a fer-ho, home, estaria bé que ho fessin per opcions doncs, i líders polítics que respectin els drets més elementals. O sigui, aviam, que no siguin racistes, per exemple, que no siguin homòfobs, que no neguin la pandèmia, que no siguin d'ultradreta, resumint una mica. Que és tot el que acabo de dir, és el que representa el Bolsonaro.
A mi ve al cap, per exemple, Marc Gasol amb Open Arms, no? Vull dir, ja que et mulles, sí. Mulla per una cosa que és per un benefici del món, de les persones, no? No.
Aviam, no obligarem a la gent a opinar com nosaltres volem, però diguem que quan tu dones exemple i vens d'on vens, també, i representes el que representes, home, jo crec que és poc... No sé, a mi em sorprèn que persones com Neymar, com Ronaldinho també en el seu dia, que també van donar suport a Bolsonaro, doncs ho facin, no? Perquè pots preguntar, home, Ronaldinho i Neymar tenen una cosa en comú, que és que són mulats, no? I donen suport a un tio que és explícitament racista.
Sí.
Bueno, jo crec que és que aquí el tema és que el racisme es dilueix davant el classisme, no? I al final el Bolsonaro, perquè li interessa el suport de Ronaldinho i...
Visibilitat a les xarxes...
Poder, calés, influència, i sap que tenir aliats d'aquest tipus, que són populars, doncs li interessen, no pas per altres consideracions. No? Recordo, per exemple, en les antípodes de Neymar, no sé si tu te'n recordes, un jugador que es deia Sócrates, brasileny.
Sí, em sona de lluny, sí.
Doncs, entre altres moltes frases, una que tenia ahir de capçalera era guanyar o perdre, però sempre en democràcia. Era un tio...
Bona frase.
Defensor de causes perdudes. Ell deia que allà on la gent no tenia veu, ell la podia posar per ser qui era. Era un jugador internacional per Brasil... formava part de la mítica Brasil que acaba eliminada a Sarrià l'any 82
contra
Itàlia. Sí, el
Mundial d'Espanya, sí.
I tampoc, el que m'agradava de Sócrates també és que tampoc pretenia ser exemple de res. Ell, diguem que no feia proselitisme del que pregonava, simplement exposava els seus principis i a qui li agradés, doncs millor, no? De fet, no era un exemple... en la seva vida personal, perquè va morir als 57 anys i aviam, era, diguem que tant alcohòlic com George Best, o per posar-te un exemple gràfic i fàcil d'entendre.
Sí.
Tenia una frase també d'una frase de capçalera, aquella que t'he dit, a una altra, que era que el got de cervesa és el meu psicòleg. O sigui, vull dir, aquí no estem per donar lliçons de moral i tal, però posats a escollir gent que et caigui bé o que et representi o que pel que tingui simpatia, home, millor Sócrates que Neymar.
Sí, home, i que pensin en la societat i en el futur, no?, d'aquest planeta que estem destruint entre tots i que va a camí de la intel·ligència artificial i que les màquines el dominin, no?
Doncs, sí. No, jugava de fàbula, eh? O sigui, si algú vol rescatar vídeos... Era un tio molt peculiar, feia 1,90 m...
Era molt alt, no?
Molt alt, però
tenia... I jugava
al
mig del camp, no?
Sí.
Jo recordo aquest
era
partit...
Era un 8 i a més tenia una altra peculiaritat que calçava un 37.
Peu
sí,
petit,
sí,
no?
Sí, per un... Tenia un problema, o havia tingut un problema als ossos dels peus, i dominava molt el cop de taló al futbol. Havia marcat el més d'un i n'abusava fins i tot d'aquest...
Recordo imatges d'aquest...
Sí.
Un altre, Dinosov a la porteria,
una
no?
Una selecció que acabaria guanyant el Mundial del 82, també sí. molt mítica, però era com dos models antagònics i Brasil que va demostrar que, tot i perdent, com li va passar també a Holanda en el 74-78, pots arribar a transcendir amb aquesta idea romàntica del futbol, que també podríem dir que s'hauria d'apuntar naturalitat o assiduïtat Neymar, no? Que només pensa en una part del futbol i no en l'altra, no? I a mi m'agradaria.
Molt bé. Està bé que facis aquesta reflexió, perquè és veritat que ho vam dir, ho vam comentar, recordo, en la tertúlia del dijous, no?, que va aparèixer aquest vídeo donant suport a Bolsonaro, però ja està, l'actualitat després sembla que dilueix això, i realment... Sí. La seva imatge és tan mundial que dona visibilitat, no?, a tota aquesta gent que proposa un futur de la societat que jo crec que el que fa és anar enrere en comptes endavant, no?
Sí, a més està...
Retrògrada.
No és un cas aïllat, el de Bolsonaro. No fa falta que...
Bé, Itàlia, què?
Itàlia, els Estats Units fa 4 dies abans que guanyessin els demòcrates, amb Trump, que està sombadíssim. En fi...
L'estat espanyol, Vox, també està entrant amb força.
Hongria, en fi... M'he posat massa seriós, igual, no?
No, està bé, Joanjo. Aquesta és una secció per fer reflexions, també, i opinar sobre tot el que passi relacionat amb el món de l'esport, i que posis el focus també en aquesta part, no?, de l'esport i la política, és interessant.
Home, de fet, el món va cap a millor, el Mundial també, a celebrar a Qatar, que és l'exemple de que política i esport tampoc es barregen mai, jo crec que és l'exemple de quan els interessos de la política més fosca, perquè no tota la política és dolenta, evidentment, això no ho farem ni ho direm mai, però sí que hi ha... diguem que si hi ha un exemple de corrupteles i de triomf del diner, diguem, brut, sobre la suposada netedat del futbol, és aquest, no? Un Mundial incrustat al mig del calendari... en fi, hagi jugat en un país que ja sabem que no es caracteritza per defensar els drets humans.
És cert que des dels mitjans de comunicació tenim el paper, no?, d'intentar denunciar tot el que no està bé, i ho fem, però llavors ens les mengem. És veritat, perquè aquí a RAC1 seguirem aquest Mundial de Qatar, que és infecte, aquí a RAC1 hem narrat la Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudita, que és també una cosa infecta.
Són boicots simbòlics,
són
els que boicot, fem.
Intentem fer boicots, però després també hem de viure del que vol la gent, no? I de la
és una contradicció amb la que hem de viure. De fet, no som nosaltres mateixos els que fem crítica de tant en tant per satisfer les nostres consciències, sinó també la marca Hummel
de Dinamarca,
que ha destanyit una mica la samarreta en sentit de protesta. Ciutats franceses com Lille, com Reims, com Estrasburg, que han dit que ho han decidit ja, que no posaran pantalles gegants a la ciutat, i sí que hem de dir que hi ha encara mohicanos.
Ah, sí?
Sí, que lluiten per aquest tipus de... que fan boicots de veritat.
100% boicots?
100%. Hem d'anar lluny, per això. El departament francès de l'oceà Índic, que es diu l'Illa de Reunió,
sí,
saps? L'Illa de Reunió.
L'Illa de Reunió.
No arriben ni a 1 milió d'habitants,
sí.
Però el diari d'allà, que ara no recordo el nom, però és el diari que es llegeix allà,
La Vanguardia de l'Illa de Reunió.
Ah, exactament.
Què farà?
No escriurà ni una línia del Mundial.
M'ho dius de veritat?
Sí.
En tot el mes de competició?
Re, ni una línia.
Ostres.
Què et sembla?
És bèstia, bé, molt bé. Sí.
T'imagines que tots féssim el mateix?
No,
digues que no, si no passa
res. És la contradicció que deies, però sí, ens agradaria fer-ho, sí, però és que en el fons hi ha
conclusió.
Aquesta part esportiva que ens agrada, també.
Conclusió, Aleix. Falten Sócrates i en sobren Neymars.
És bona. Sí, senyor, m'agrada. És un bon
rebut. I per acabar, una cançó de Vinícius.
Ah, sí?
Sí.
Del que balla?
No ballava gaire, aquest.
No?
No.
Com es diu aquest?
Vinícius de Moraes es diu. Es deia, era un personatge.
I la cançó?
Va fer una cançó molt curteta, que es diu Copa do Mundo,
sí.
Que és un homenatge a Brasil i al Mundial, però al Brasil que més ens agrada, i al Mundial que també ens porta més records, que és aquell que, doncs, que ens fa veure el futbol només com un espectacle i no amb altres coses.
I que es fa a l'estiu i en països que respecten els drets humans.
Correcte.
Aquell Brasil, no de Bolsonaro i de Neymar, sinó l'altre, el de Sócrates.
El del Jogo Bonito.
El del Jogo Bonito.
I Política Bonita.
Només amb aquesta cançó, sí. Animada, aquesta sambeta... Aquesta
no sóc un superfan de la bossa nova, però aquesta cançó...
Saps què em ve al cap a mi? El Mundial 94, que és un dels primers que recordo jo, amb Bebeto, amb Romario... No?
Sí, però et diré que aquell Mundial va ser la defunció del Jogo Benito per mi. Ah. Va ser el primer on Brasil traeix la seva... Bueno, no el primer, ja van haver altres. Amb uns jugadors que eren extraordinaris, els va fer jugar d'una manera que... Sí, però no.
No, a mi em venen aquestes imatges, no?, de la samba dels brasilers, sí, 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 ballant i celebrant gols. Molt bé. Joan Ju, que... gràcies per la teva reflexió i per la teva opinió.
A vostè, a l'Eix, com sempre.
Et llegim a La Vanguardia.
Merci.
Tu diràs amb l'Eix Pariser.
Sempre s'ha d'escoltar Joan Josep Pallàs i, evidentment, llegir-lo a La Vanguardia. Avui, amb aquesta crítica a Neymar i amb aquesta reflexió sobre alguns esportistes que donen suport a qüestions com és l'ultradreta del Brasil, en aquest cas amb Bolsonaro. 5 minuts passen de 12:45 de la matinada. Recte final ja del Tu diràs, de seguida el final feliç amb el David Llorenç, com sempre. Abans, però, un parell de coses més de l'actualitat. Per exemple, notícia d'última hora, d'aquest mateix vespre, notícia sorprenent, Gerard Ballera, què ha passat amb Ucraïna?
Doncs mira, anem a pams, perquè aquest migdia la Federació Espanyola de Futbol havia convocat per dimecres, és a dir, demà passat, a les 12:00 PM, una roda de premsa a la seu de la UEFA, a Nyon, una roda de premsa conjunta entre el president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, i el president de la Federació Portuguesa de Futbol, en aquest cas crec que és Fernando Santos, ara no sé si ho estic confonent amb l'entrenador.
No, és l'entrenador, Fernando Santos, sí.
Però crec que però també bé. Es diu... crec que també és Santos, eh?
Ah, sí?
Sí,
val, jo diria que... President de la Portuguesa de Futbol.
Sí. Sí, sí, el president de la Portuguesa de Futbol juntament amb Luis Rubiales. No s'ha detallat...
Fernando Suárez.
Suárez.
Fernando Suárez Gómez de Silva és el president de la Portuguesa, Fernando Suárez. Santos l'entrenador.
Ja deia jo que Fernando Santos era el seleccionador i no podien tenir el mateix nom. El cas és que el Times, fa un parell d'hores, el diari The Times, el rotatiu britànic, ha tret una informació que diu que Ucraïna se sumarà a la candidatura d'Espanya i Portugal per organitzar el Mundial del 2030. Una participació d'Ucraïna simbòlica, perquè diuen que només organitzaria o acolliria, en aquest cas, Ucraïna, un dels grups del Mundial, d'aquest Mundial del 2030. Només un. Per tant, no serien molts partits. El gruix l'assumirien Espanya i Portugal, però Ucraïna organitzaria conjuntament aquest Mundial amb Espanya i Portugal, fins ara que era una candidatura ibèrica. El Times diu que el president Zelensky està d'acord amb la proposta i que, de fet, hi dona suport. I també diu, per això deia això de la roda de premsa convocada demà passat, que demà passat es farà oficial que Ucraïna se suma a la candidatura d'Espanya i Portugal. Ens hem posat en contacte amb la Federació Espanyola, que de moment ni confirma ni desmenteix la notícia, però és molt significatiu, Aleix, que s'organitzi una roda de premsa a la seu de la UEFA, a Nyon, per anunciar alguna cosa grossa.
Sí.
I té tot el sentit del món que la teca sigui que Ucraïna vol organitzar també el Mundial juntament amb Espanya i Portugal, com diem, de forma simbòlica. Espanya i Portugal, amb el gruix dels partits de la fase de grups i de la fase final, i Ucraïna sent la seu d'un dels grups de la primera fase d'aquest Mundial del 2030,
estem parlant de candidatura. Clar, no, clar. El Mundial no està adjudicat encara a la candidatura ibèrica.
Recordo que el Mundial del 2022 es fa d'aquí un mes a Qatar. El del 2026 ja està designat entre el Canadà, els Estats Units i Mèxic, i ara s'ha d'escollir el Mundial del 2030 d'aquí a 8 anys. Esperem que el 2030 ja no hi hagi guerra ni conflicte a Ucraïna amb Rússia, el país s'hagi pogut recuperar, que és el que tots desitjaríem, i que, mira, si guanya aquesta candidatura ibèrica entre Portugal i Espanya, i a més Ucraïna, doncs d'aquí a 8 anys pot acollir, encara que sigui de forma simbòlica, alguns partits del Mundial, doncs és un bon gest. A veure si es confirma aquesta informació del Times en aquesta compareixença que tindrem dimecres. Aquí queda, doncs.
Estarem pendents. Dimecres a les 2, al RAC 1 migdia, segur que informarem en tot moment.
Gràcies, Ballera.
Que vagi bé.
Més coses. Anem a l'Espanyol, després de la pífia monumental ahir d'Álvaro Fernández, del porter. Avui hem volgut aprofundir en aquesta qüestió. Hola, Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
Amb qui has parlat d'aquest debat que hi ha a la porteria de l'Espanyol?
Doncs amb Alfredo Argensó Salla, exporter de l'Espanyol, que ens ha donat el seu punt de vista sobre la situació que viuen els blanquiblaus a la porteria, una situació a l'eix increïble. Jo ara estava revisant el partit altra vegada, he vist l'acció 37 vegades com a mínim i encara no entenc com aquesta pilota pot entrar. Em consta que Álvaro Fernández, més enllà de demanar disculpes a les xarxes socials, també ho ha fet avui a la sessió d'entrenament, i veurem quina és l'aposta de Diego Martínez de la pròxima jornada contra el Cádiz. En qualsevol cas, li hem preguntat al Fedor Jansó què ha de fer el porter davant d'una situació com aquesta.
Ja, el futbol és molt gran, vale? I quan un porter no està habituat molt a jugar, pues sol passar aquestes coses. El que ara pues, té que aixilar-se una miqueta, jo crec que té que deixar de llegir una miqueta a la premsa i no res, n'hi ha que seguir, n'hi ha que seguir. Això és normal. Dóna ràbia perquè afecta molt a l'equip i tal. Però bueno, el que tenen que fer és de seguir treballant, oblidar-se el més aviat possible d'aquestes errades i intentar de ser una miqueta més segur sota els pals, no dubtar, i quan tinguis una dubte, pues, no complicar-te i fer-ho fàcil.
La premsa sempre rep en qualsevol circumstància, però vaja, és evident que davant d'una situació així doncs s'ha d'analitzar l'acció. També ens ha explicat que el suport del vestidor en moments com aquests és clau per recuperar el jugador.
Bueno, jo el que crec és que s'agraeix que els companys estiguin al costat d'ell, vale? Jo crec que això és una tasca ara del míster, és una tasca que fer psicològicament amb el porter o els porters, vale? Dir-li que és normal i treure-li més importància de la que pot tindre, vale? Sol passar que quan fan les errades després la premsa, pues bueno, la veritat que alimenta molt aquest tipus de coses i és complicat. Per això t'he dit que és una tasca del míster, de dir-li que, escolta, que surt amb tranquil·litat, paciència, que això és el que passa, sol passar al món del futbol, si no n'hi haguessin errades, pues, quasi no n'hi haurien gols. I ara el que jo faria és seguir confiant en ell, no? Perquè si ara mateix ara el treus, llavors sí que l'enfonsaries de veritat.
I ja ens ho ha deixat caure, però la gran pregunta a l'eix és: ha de jugar Álvaro Fernández la setmana que ve?
Si ara, si tens una errada i el següent partit et treuen, pues, la veritat és que és molt pitjor, no? I la veritat, pues, com ara mateix els porters de l'Espanyol pues, bueno, no estan tenint molta sort, pues, jo crec que no estaria bé, no? No estaria bé perquè al final no agafaran la confiança necessària.
I el darrer document, això ja és futbol ficció, però què passa si es repeteixen les errades? Com s'ha de gestionar el futur a la porteria?
Jo m'esperaria una miqueta, li donaria la confiança al porter que jo cregui està millor o que m'agradi més, i si d'aquí unes jornades pues, la cosa no canvia i tal, pues, ja n'hi hauria que plantejar-se una altra cosa.
Veurem què passa al mercat d'hivern, perquè podria ser que l'Espanyol, ja ho vam comentar a la retransmissió del partit, es plantegés fitxar un altre porter. En qualsevol cas, haurem de veure el rendiment en aquest mes d'octubre. Per acabar, a l'eix, avui hi ha hagut un acte a l'estadi, i és que han penjat el quadre de Diego Martínez a l'auditori Juan Segura Palomares. Allà hi ha tots els entrenadors que han passat per la banqueta de l'Espanyol al llarg de la seva història, i hem pogut escoltar el tècnic blanquiblau.
Y la verdad que es un tremendo orgullo, porque poder estar, bueno, pues entre tantos nombres ilustres, ¿no? Y que han significado tanto en la historia de este club, pues es algo muy, muy especial y muy importante para mí. evidentemente esto no hace más que inspirarme y motivarme a poder seguir trabajando todavía más si cabe, y con más ahínco y con más fuerza, más motivación.
Que triguem molt temps a penjar un altre quadre aquí. Això que voldrà dir? Voldrà dir que ell ha triomfat, voldrà dir que l'Espanyol ha triomfat, que estem en el bon camí, que és el que desitja la nostra afició.
Era Teixidó, el president de la Fundació de l'Espanyol, amb una frase doncs, que resumeix perfectament el que vol l'afició de l'Espanyol, que no hagin de penjar un altre quadre fins aquí molt de temps. Això voldrà dir que a Diego Martínez li han anat bé les coses.
Té un bon marrón, parlant clar, Diego Martínez, de cara al partit contra el Cádiz de l'Espanyol, a veure qui posa la porteria.
Sense Braithwaite, per cert, que el més probable és que li caiguin dos partits, haurem d'estar pendents a la decisió del comitè, però vaja, veient els precedents, el més normal és que no estigui disponible els pròxims dos partits.
Aposta per la continuïtat, doncs, per donar-li confiança al Fred Argensó, el que va ser porter de l'Espanyol del 2000 al 2003. Va tenir una etapa prèvia al filial, al 98-99, també va jugar algun partit amb el primer equip, però sobretot se'l recorda per aquest inici del segle XXI, del 2000 al 2003, el Fred Argensó, que no li recordo cap pífia monumental al Fred Argensó. No?
Alguna hi haurà.
Alguna hi haurà, però no li recordo una pífia com aquesta d'Álvaro Fernández.
Tampoc ens l'ha recordat ell, eh?
No, normal. Bé, doncs, atents, és un dels grans quès, a veure què fa Diego Martínez en aquest partit contra el Cádiz, partit important per l'Espanyol, per intentar sortir d'aquesta zona baixa, a veure si confia o no en Álvaro Fernández, que, com explica el Joan Camí avui, ja va demanar disculpes ahir al terreny de joc, ho ha fet a les xarxes socials i avui ho ha fet també davant de tot el grup, perquè, per culpa de la seva pífia, l'Espanyol va deixar escapar la primera victòria de la temporada a casa. Ja ha guanyat un partit de Sant Mamés, però busquen la primera a l'RCD Stadium. A veure si arriba aviat, per exemple, contra el Valladolid, no? Que és el pròxim partit a casa. Correcte. Contra el Valladolid de Pacheta, després a visitar Cádiz. Molt bé, Joan, estarem pendents. Gràcies.
Bona nit.
Tres quarts d'una, ho explicàvem a l'inici del Tu diràs. Avui s'ha sortejat la fase de grups de la Champions femenina i el Barça ha quedat enquadrat al grup D. Quins són els seus rivals? Recorda'ns-ho, Oriol Jové.
Doncs mira, el Bayern de Múnich, igual que el masculí, en aquest cas, també ha tingut el Bayern de Múnich a la fase de grups de la Champions, el subcampió d'Alemanya, també el Benfica, el campió de Portugal, i el Rosengard, campió de Suècia. El tècnic blaugrana, Jonathan Giraldez, ha valorat el sorteig i ha destacat, evidentment, un equip per sobre dels altres, el Bayern.
Al final el que volem és guanyar tots els partits que juguem. Segurament el Bayern de Múnich és un dels millors equips que hi ha ara mateix al continent europeu pel tipus de joc que practica. És un equip contra el que hem jugat ja aquesta pretemporada, que vam perdre el partit a França, i també en fica Rosengard com Bayern són estímuls, crec que prou macos per tota l'afició, per tot el barcelonisme i per nosaltres també.
L'estrena de les blaugranes serà d'aquí a dues setmanes, el dimecres dia 19 d'octubre, a les 9 de la nit contra el Benfica, a casa. No sabem encara l'estadi, ho deies abans, Aleix, perquè la voluntat del Barça era jugar a la Champions al Camp Nou, però en aquest cas seria complicat fer-ho en l'estrena, perquè 24 hores més tard, és a dir, el dijous dia 20, el Barça masculí té partit també al Camp Nou, partit de Lliga contra el Villarreal. A partir d'aquí, un cop estrenada la Champions a casa contra el Benfica, el Barça jugarà a Suècia, al camp del Rosengard, a finals d'octubre, el dijous 27 a 3:45 de la tarda. El tercer partit arribarà un mes després, el 24 de novembre, novament a casa i contra el Bayern de Múnich. Aquí el Camp Nou estarà amb obres, aprofitant l'aturada pel Mundial de Qatar, cosa que també complica doncs, que les blaugranes puguin jugar-hi. I llavors el Barça encadenaria dues sortides consecutives, el 7 i el 15 de desembre, al camp del Bayern i del Benfica, i tancaria la fase de grups el 21 de desembre contra el Rosengard a casa. Veurem com estan les obres del Camp Nou per aquestes dates, perquè el masculí torna a jugar a l'estadi 10 dies després, l'últim dia de l'any, el dia 31, contra l'Espanyol partit de Lliga. Veurem què passa amb el Camp Nou, doncs, però Giraldez ha dit que seria bonic poder-hi tornar a jugar aviat.
Esperem que sigui així, perquè són moments inolvidables per totes les persones que estem al voltant d'aquest tipus de partits.
Ja us dèiem abans que el dia 19 d'octubre, 9 de la nit, aquest Barça-Benfica d'escena de la Champions femenina seria un partit ideal perquè el Barça el jugués al Camp Nou, però és que justament l'endemà hi ha un Barça-Villarreal de la primera divisió masculina de futbol. I el partit del Bayern, que és el partit estrella d'aquesta fase de grups, és el 24 de novembre, just quan arrenca el Mundial de Qatar, per tant no hi ha competició masculina a l'estadi, 24 de novembre a 6:45 de la tarda. És un horari magnífic, en un Barça-Bayern de Munic que té molt cartell a mitja tarda perquè el Camp Nou pogués estar també doncs, pràcticament ple amb nens, amb nenes, perquè és un horari de mitja tarda, però allà el Barça aprofitarà per començar a fer obres més intenses a l'estadi, ja que s'atura la competició masculina pel Mundial de Qatar. Veurem què decideix el club, la decisió encara no està presa al 100%, però insistim que el calendari que avui hem sabut de la Champions femenina complica una mica el fet que la fase de grups es pugui jugar a l'estadi del Camp Nou. A partir d'aquí, si el Barça passa a la fase cap a quarts de final, que és el que tot fa indicar, no?, amb aquest grup, doncs llavors sí que el Barça, com va fer l'any passat, es plantejaria que els partits d'anada o de tornada, de quarts i de semis, el Barça també els pogués jugar a l'estadi del Camp Nou, però això ja estaríem parlant de l'any 2023. Els altres grups com han quedat, Oriol?
L'altre equip de la Lliga, el Real Madrid, té un grup força complicat, cal dir-ho, amb el Paris Saint-Germain, que és el semifinalista de les últimes tres temporades, el Chelsea, que és el finalista fa dos anys, quan va guanyar la Champions el Barça, i també el Blasnia del aquest és el grup A, amb el Real Madrid. Al B hi ha un clar favorit, el Wolfsburg, que s'enfronta a l'Slavia de Praga, al Saint Pölten austríac i a la Roma. I al grup C hi ha quedat enquadrat el vigent campió, l'Olympique de Lió, que comparteix grup amb l'Arsenal, la Juventus i el Zurich. Són 16 equips, hi ha 4 grups de 4, per tant en passen 2 de cada grup als quarts de final, que seran cap a finals de març, les semifinals a finals d'abril, i la final d'aquesta Champions femenina serà el 3 o el 4 de juny als Països Baixos, concretament a l'estadi del PSV Eindhoven.
Tant de bo amb el Barça, puguem explicar una altra final de la Champions i el segon títol de la història. Per cert, en clau femenina encara, aquesta tarda la selecció espanyola ha convocat una jugadora blaugrana més. Es tracta de Laia Codina.
Sí, la defensa gironina s'incorpora a la concentració de les Rozas pels amistosos contra Suècia i Estats Units en substitució d'Ana Tejada, lesionada en l'últim partit amb el seu equip, la Real Societat, i als 22 anys doncs, és el primer cop que hi va, en una llista de Jorge Vilda, marcada, recordem, per l'absència de les 15 futbolistes que s'han negat a ser convocades. A banda de Codina, recordem que hi ha quedat, al marge d'aquestes 15, la blaugrana Núria Rábano.
Abans del final feliç, amb el David Llorenç, company de Mundo Deportivo, una mica de bàsquet, perquè tenim diverses notícies, Ballera, del món de la cistella.
Sí, tres cosetes.
Sí, anava a dir. Tres cosetes. L'alè pivot de la penya William Howard ha recaigut de la lesió que es va fer a la pretemporada. Té una ruptura miotendinosa al bessó intern de la cama esquerra i s'estarà com a mínim un mes de baixa, segons apunta avui l'Esportiu. És un dels fitxatges importants del Joventut per aquesta temporada. A més, avui ha començat la tercera competició europea del bàsquet masculí, la Champions League, i demà debuta el Manresa a la pista del Limoges francès. Serà a partir de 8:45 del vespre. En el record encara la final de l'any passat contra el Tenerife a la Final Four de Bilbao. Repetir-ho serà molt complicat. El base Dani Pérez creu que el nivell és cada vegada més alt.
Jo crec que cada any va pujant més el nivell. Aquest any sí que encara el puja, no?, respecte a l'any passat. I respecte al rival, doncs, bueno, equip francès, són equips molt físics, que pressionen molt, que fiquen moltes mans i que sabem que ells no han tingut un bon inici a la Lliga Francesa, però bueno, segur que a casa seva i davant del seu públic ho volen fer bé i volen començar amb una victòria, per tant serà molt complicat.
Pedro Martínez té dues baixes, les mateixes que l'altre dia a Granada, són Guillem Jou i Babatunde Olomuyiwa. Recordo que a banda de Limoges, el grup del Manresa el conformen el Riga i el Benfica. Tots dos també s'enfronten demà a partir de les 6 de la tarda. I, per últim, el bàsquet femení, l'Esparoni Girona ha fet oficial aquest matí el fitxatge de la nord-americana Crystal Bradford. Laia Palau és la directora esportiva de l'equip.
És aquest perfil de jugadora que venim buscant des de principis d'estiu. És un 3, amb presència física en la pista, capaç de tirar i capaç de fer accions de camp obert i també amb intimidació sota l'aro.
Bradford té un contracte temporal, el club vol estar segurs del seu rendiment i també de l'encaix que tingui a l'equip.
Gràcies, Ballera.
Bona nit.
Final feliç.
Hola, David.
Què tal?
Bona nit. Benvingut un dilluns més, per tancar el Tu diràs, aquestes dues hores i mitja de ràdio que fem. Avui què portes?
Avui et porto una història d'un enfrontament
molt agre, molt agre, molt agre.
Sí?
Sí, molt agre.
No té final feliç, ja ho estic veient.
No, de moment no té final. O sigui, té un final obert ara mateix. No sabem com acabarà. Sabem que no acabarà bé per algú dels dos que estan implicats, segur, però no sabem encara com acabarà. Aviam, se suposa que l'escacs és un esport allò com relaxat, saps? Vull dir, dos paios que s'asseuen a cadira, mouen fitxes a sobre un taulell...
Ja sé per on vas, ja.
Estan allà tranquils, en lloc de gastar-se els calés i la setmanada amb alcohol i cocaïna, doncs sí, no, ells juguen a escacs. Bé, però hi ha un merder de tres parells de nassos perquè hi ha hagut un creuament d'acusacions. Bueno, no és un creuament, són unidireccionals. Entre Magnus Carlsen, que és el número 1 mundial, 5 vegades campió del món, o sigui, és el rei indiscutible de l'escacs, i un jugador americà, que és el 41 del món, que es diu Hans Niemann, amb qui va jugar i a qui Carlsen ha acusat directament de fer trampes. Després entrarem en tot el tema de com es poden fer trampes a l'escacs.
Es fa difícil de això que fas, creure.
Portes una xuleta, com als exàmens a la classe.
Per fer el moviment de sortida o per algun moviment. O...
No, la cosa és una mica més elaborada. Ja veurem per on va el tema. Primer el que hem de fer és situar-nos. Vull dir, qui és Magnus Carlsen per una banda i qui és Hans Niemann per l'altra. Doncs Magnus Carlsen, que té 31 anys, segurament és el jugador més important de la història de l'escacs després de Garry Kasparov. De fet, és 5 vegades campió del món, número 1 del rànquing mundial des del 2011. Té la ratxa d'imbatibilitat més llarga de la història. Ha sigut el més precoç amb tot, amb arribar a mantenir el grau de gran mestre, arribar als, no sé si són 2.800 punts elo, que és el que et marca ja la frontera entre els mortals i les llegendes de l'escacs. O sigui, és un tio que és un prodigi, vull dir, se'l coneixia com el Mozart de l'escacs perquè des de molt petit ja es veia que era un fenòmeno. No és que sigui un tio que comencés molt aviat, va començar a jugar als 5 anys, que és una cosa bastant normal.
Encara, eh?
Sí, però és que és un tio que, entre altres coses, té memòria fotogràfica. O sigui, el seu pare explica que quan tenia 5 anys recitava de memòria els noms, el número d'habitants i l'extensió geogràfica de cadascuna de les 430 poblacions que té Noruega. Vale, amb 5 anys.
Els noms de les poblacions...
De memòria.
L'estructura geogràfica, què vols dir? Els metres quadrats o...
Sí, exacte. L'extensió... I el número d'habitants.
I el número d'habitants?
430.
Pensa que això ho hauria d'actualitzar cada any, segons el cens.
Això ho feia, li van ensenyar quan tenia... Clar, o sigui, t'ho he imaginat quin fenomen.
Bèsties, sí.
Clar, aquest paio, quan va començar a jugar, se'ls va menjar tots de seguida i va començar a cremar tapes amb una
velocitat. Clar, i a nivell d'escacs, ell retenia, no?, fotogràficament qualsevol moviment, jugada, acció, sortida...
Mira, ell va cridar de seguida l'atenció de... Hi ha un senyor que es diu Simon Agnestein, que és el millor jugador de la història de Noruega fins que va arribar Magnus Carlsen d'escacs, que a més també és internacional de futbol. Ojo, cuidao.
Ah, sí?
Gran mestre internacional d'escacs i ha jugat amb la selecció de...
Com es diu aquest home?
Simen Agnestein. És noruec. Ja, si el busques el trobaràs.
Sí.
Doncs ell va veure que aquell nen era un fenòmeno i va convèncer els pares de que es venessin al cotxe i s'hipotiquessin la casa per sufragar els gastos que comporta viatges, hotels, etc. O sigui, tan convençut estava de que era un fenòmeno i, de fet, va muntar una exhibició per la premsa quan el xaval encara era molt jovenet, I d'una base de dades molt gran, els periodistes a l'atzar seleccionaven uns diagrames del desenvolupament d'una partida. I ell, sense saber, n'hi havia centenars, sense saber el que anaven a triar, els hi deia, sense equivocar-se ni una sola vegada, quina partida era, qui la va jugar, en quin any i en quin campionat.
Sí. Aquest tio no el podem portar al gran concurs del Tu diràs perquè guanyaria tothom.
Aquest tio és un fenomen que ja ho veieu que no té cap tipus de dubte. Llavors, la pregunta és qui és el senyor el que acusa de fer trampes? El Hans Niemann, que és l'americà en qüestió. 19 anyets, insisteixo, és molt jovenet. Doncs ell és el 41è del món i es va enfrontar amb el Magnus Carlsen en un torneig a Sant Lluís. La primera partida la va guanyar Carlsen, per la segona, tercera i quarta les va guanyar d'una manera brutal, o sigui, el va triturar el Niemann, i el Carlsen va perdre, després es va donar de baixa del...
Cosa estranya, no?, que perdi de forma tan evident Carlsen.
Molt estranya. Es va donar de baixa del torneig, i després van tornar a coincidir amb una partida online, virtual, i després de fer un sol moviment, el Magnus Carlsen es va retirar com a mostra de disconformitat. Acte seguit va fer un comunicat en el que acusava directament a Hans Niemann de fer trampes. I, de fet, acabava el comunicat amb una frase que diu lo següent. M'agradaria dir més, però no puc fer-ho sense el permís exprés de Niemann. O sigui, es veu que el tio té informació que no explica. Clar, tu repasses el currículum de Niemann, que tot i tenir 19 anys doncs té un historial delictiu, perquè ell, dels 13 als 16, i ho ha admès ell mateix, feia trampes en partides online per diners, que es feien en un portal d'escacs molt important, que es diu chess.com. Doncs el tio tenia un superordinador al costat, i llavors el tio fotia les trampes. El van acabar pillant, i el tio ha admès. O sigui, no és algú que...
Sí, ell des de casa, amb un altre ordinador, correcte, feia trampes, i a chess.com guanyava calés jugant als escacs.
Fins que el van pillar. Vull dir que és un món gran, però en aquest nivell d'elit és petit.
Però això es pot pensar que és una cosa de nens petits, no? Una criaturada, que el nano... No?
Aviam, dels 13 als 16 i en té 19, li queda a prop, eh? O sigui, aviam... El cas és que dius, aviam, i com fas trampes en un torneig?
Com
fas trampes? Aviam, el que està clar és que avui en dia els ordinadors són millors que el millor dels jugadors humans, val? O sigui, és així.
Però jo recordo un patch de Kasparov amb un ordinador.
Kasparov va ser el conillet d'Índies que va fer servir IBM quan va desenvolupar aquell programa que es deia Deep Blue, sí, que era el superordinador que jugava escacs. Bueno, tot això ja està superat de llarg, perquè els temps evolucionen tecnològicament, i no hi ha ara cap jugador humà que pugui guanyar, enfrontar-se i guanyar a un ordinador. O sigui, és així, ells calculen milions de variables en molt poc temps, cosa que és incapaç de fer fins i tot el cervell més privilegiat. Bé, el cas és que, arrel d'això, tu per entrar a un torneig necessites, evidentment, deixar el mòbil i passar per un arc de seguretat que comprova que no tinguis cap tipus de dispositiu electrònic.
Sí, un picanillo que et pugui xavar amb l'orella.
Correcte. Llavors, hi ha dues línies d'investigació de com es fan les trampes. La primera que es planteja és que el Niemann va hackejar d'alguna manera la base de dades de Magnus Carlsen, el seu ordinador personal, on ell desenvolupa les estratègies, planteja els partits, les partides que ha de fer, etc etc. Però jo crec que aquestes alçades ja ho sabríem, perquè això ha passat fa un escàs parell de setmanes. I suposo que el primer que va fer Magnus Carlsen és contractar a un expert en informàtica que li comprovés que l'ordinador no estava hackejat. I la segona és que algú des de fora, amb una computadora, t'avisi a tu amb algun tipus de codi. Pot ser un codi morse o el que sigui. Bé, el cas és...
I com
ho fas?
Com?
Doncs la solució la va donar Elon Musk, el propietari de Tesla.
Sí. Hòstia, Elon Musk entrant en la batussa d'escacs entre Carlsen i Niemann. A veure.
Que ell va dir que tecnològicament era possible perquè es poden fer servir unes píndoles rectals, unes boles anals...
No,
sí,
no.
Que vibren amb diferent intensitat i que això et pot fer servir per enviar codis.
M'estàs dient que Niemann suposadament s'ha posat unes boles pel recte?
Segons Elon Musk. Elon Musk va fer aquest tuit, acte seguit, va generar tal rebombori que va borrar el tuit. Però, clar, les captures ja estaven fetes i el merder va ser monumental. Arrel d'això, el propi Niemann ha dit que ell no tindria cap problema en jugar una propera partida amb Magnus Carlsen despullat.
I ensenyant què té a l'anus.
Bueno, suposo que deixarà investigar amb una llanterneta les cavitats corporals de tot tipus, perquè si no... Clar, estaríem en una nova frontera de l'escac segurament més mediàtica, però...
Vull dir, però... Algú des de fora que està veient la partida suposadament enviaria uns senyals i li vibraria aquesta cosa
de diferents intensitats.
I perquè... arran d'això, a través d'això faria els moviments Niemann.
Correcte. El propi Carlsen deia que durant la partida que ell acaba de perdre, diu que el Niemann ni tan sols prestava atenció, que jugava com amb desgana i tot i així li va fotre un repàs. Vull dir que hi ha analistes que han seguit tot aquest merder i diuen que els models informàtics generaven moviments molt similars als que va fer Niemann quan jugava contra Carlsen.
És a dir, que suposadament hauria tingut ajuda, vols dir, no? Que és molt difícil fer-ho sol.
Clar, estàs parlant d'un tio que és el 41 del món, que només té 19 anys i que fins ara no ha mostrat una progressió fantàstica, li està passant per la mà per la cara al millor jugador o a un dels dos millors jugadors de la història dels escacs. Ja veurem com acaba això. De moment no té solució.
Però Carlsen seguirà jugant mentre no hi hagi Niemann?
Carlsen no s'enfrontarà a Niemann més. El que passa és que ell deu tenir una informació que nosaltres no tenim. Es parla de que va haver-hi una partida entre tots dos informal a la platja amb altres jugadors joves i tal, i que allà va passar alguna cosa. Que potser Niemann va dir alguna cosa que no pensava que Carlsen escoltaria, o... Hi ha alguna cosa que no sabem. Per això et dic que això és un final obert, que veurem què passa... Però això de les trampes té guassa. I si vols, mira, és més, igual em fot un tir al peu. Per la setmana que ve, si vols, parlem de tramposos de l'esport,
oh,
de les millors trampes de l'esport o les més sonades o...
Hi ha un documental a Netflix sensacional d'això,
sí?
De casos històrics, sí.
Ah, no ho sabia, com es diu?
Sí, ara m'has enganxat.
Vale. Ho buscaré.
T'ho buscaré. Hi ha un documental, que parla d'autèntics tramposos que van fer negoci matant cavalls, per exemple. Recordo un cas molt sonat als Estats Units.
Sí.
Recordo aquest. Hi havia un tio de bàsquet de fa molts anys, als anys 80, que apostava a guanyar per 7-8 punts de diferència o perdre 6-7 punts de diferència. I el tio, en el documental, es veu com en alguns partits, de cop i volta, comença a fer cistelles i sempre es manté en 7-8 punts. 7-8 punts. 7-8 punts.
Jo, quan parlo de trampes, dic de fer trampes més hardcore. No tant com matar cavalls, però més hardcore.
Sa mare que bé, queda apuntat. Sí, va, dilluns vinent més. Va. David Llorenç, el llegim a Mundo Deportivo. Gràcies.
Que vagi bé.
Abans d'acabar, com sempre, repassa les portades que trobareu demà als diaris. Oriol.
Doncs mira, Mundo Deportivo titula partit crucial en referència al partit del Barça al camp de l'Inter de Milà. Evidentment, l'Esport també titula finalíssim. El Barça diu, espera donar un cop d'efecte al camp de l'Inter. L'Esportiu va una mica més enllà, diu, com un 700. Diu que afronta el primer dels dos duels contra l'Inter, que són fonamentals per l'accés als vuitens de final. La premsa de Madrid, el Marca, afegeix també amb aquesta prèvia de Champions l'Atlètic de Madrid, diu, Europa ens medeix, i l'AS obre amb una entrevista a Jovicevic. Diu, va jugar 5 anys al Castilla i ara mateix és l'entrenador del Shakhtar, el rival de demà del Madrid, de dimecres. Diu, amb aquesta entrevista, entrenem entre sirenes antiaèries, l'entrenador del Shakhtar Donetsk.
Dimecres, evidentment, Champions juga a RAC1 amb el Jaume Molló i tot l'equip de la redacció d'Esports de RAC1 pendents d'aquesta jornada de dimecres en què juga el City, juga el Sevilla, hi ha un Chelsea-Milan, hi ha el Madrid. Abans, però, tindrem aquesta gran cita demà dimarts de l'Inter de Milà i del Barça i també el Bruges-Atlètic de Madrid, que és l'altre partit que surt en portada a Madrid. Demà, Ferran Jutglà, el davanter català, l'ex del Barça, l'ex de l'Espanyol, ara el Bruges, que s'enfronta a l'Atlètic de Madrid amb opcions de seguir vius i de passar vuitens de la Champions. Gràcies, Oriol.
A descansar, que demà el dia serà llarg.
Sí, demà serà llarg, i tant. Gràcies també al Joan Ferrús, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornarem ja des de les 8 amb l'Inter-Barça, amb tota la prèvia de Champions, amb el Pou des de Milà i amb l'equip del Barça a jugar a RAC1. I quan acabi el partit i la roda de premsa de Xavi, l'anàlisi el tu diràs aquí fins a quarts de dues. Descanseu, bona nit, fins demà.
Tu diràs.
Notícies. Agustí Ferrat.
Bona nit, passen 6 minuts de la 1. L'operació policial de la Guàrdia Civil al Pont de Suert ha acabat fa poca estona amb com a mínim un detingut, segons ha pogut confirmar RAC1. Uns 15 vehicles del cos han encerclat la plaça Mercadal, al casc antic del municipi, a quarts de 8 del vespre, i durant més de 4 hores l'alcalde del Pont de Suert, José Antonio Truguet, ha explicat a RAC1 que els agents han escorcollat un dels edificis de la plaça que pertanyia al detingut, a qui haurien arrestat fora del poble.
Han fet un escorcoll d'un bloc de vivendes, un bloc petitet que hi ha 3 o 4 vivendes. Sembla ser que ve arran d'una detenció que han fet fora d'aquí d'una persona i arran d'aquesta detenció han anat a escorcollar la seva casa.
Diversos mitjans apunten que es tractaria d'una operació antiterrorista, però de moment la Guàrdia Civil no ho ha confirmat. El cas, dirigit per l'Audiència Nacional, està sota secret de sumari i centralitzat des de Madrid. Joaquim Forn demana a Junts i Esquerra que treballin per arribar a un acord perquè, diu, un trencament del govern no seria bo per la independència. És per això que en una entrevista aquesta nit al 324 l'exconseller ha insistit que cal fer un últim esforç.
Segur que hi ha motius, segur. Però jo el que demano és, amb dues parts, que quin és el valor superior als interessos dels partits. Jo crec que és el país, és el camí que hem començat l'1 d'octubre. El president Puigdemont el mateix dissabte parlava de recosir. Doncs jo crec que hem de fer tots els esforços i que fins l'últim moment hem de ser capaços de trobar els punts comuns, perquè segur que hi són.
Tot plegat quan aquest dimarts al matí es reunirà el Consell Executiu per primer cop des que va començar la crisi entre els socis de govern. El president i els consellers, tant d'Esquerra com de Junts, es tornaran a veure les cares en una reunió setmanal, la primera, després de la destitució de Jordi Puigneró com a vicepresident. Més coses al PSOE i Podem continuaran negociant aquesta matinada els pressupostos generals de l'any de l'any vinent a tot l'Estat. Els dos socis de coalició continuen sense posar-se d'acord i es troben ja a contrarrellotge. De fet, la idea era aprovar-los aquest dimarts al Consell de Ministres, però la vicepresidenta Yolanda Díaz ha admès aquesta nit a la cadena SER que de moment no han aconseguit acostar posicions.
Yo voy a trabajar para que así sea, pero a día de hoy no hay acuerdo a estas horas y me dejaré la piel, como siempre hago, pero creo que nuestro país necesita cierta serenidad y calma y no llegar en tiempo de descuento a ninguna parte.
Díaz també ha assegurat que la principal discrepància entre els dos partits, entre PSOE i Podem, és en matèria d'habitatge. I un últim apunt, perquè 9 de cada 10 persones que són víctimes d'un delicte d'odi no ho denuncien. És el que ha recordat aquest dilluns l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Ho ha fet precisament el dia en què el govern espanyol ha confirmat que els delictes d'odi relacionats amb la ideologia política han caigut un 75% a Catalunya els últims dos anys, passades les protestes per la sentència del procés. En canvi, el que han crescut són les agressions amb motivacions homòfobes i racistes. Concretament, l'any passat hi va haver 101 delictes d'odi per discriminació sexual i 85 per raça. I com dèiem, la gran majoria no es fan públics. Ho ha explicat aquesta nit el 9C de RAC1, la directora de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, Manuela Fernández.
La Sala Agència Europea de Drets Fonamentals ens diu que 9 de cada 10 persones no denuncien els atacs que reben quan són tipificats com a delictes d'odi o de discriminació. 9 de cada 10 són és molta gent, realment. Per tant, sabem que aquestes dades que s'han publicat avui realment són el top de la piràmide, són la punta de l'iceberg.
Tot i així, ha explicat que des de fa anys sí que hi ha una tendència a l'alça a l'hora de denunciar. I ara els esports, amb Joan Camí.
El Barça juga aquest dimarts el tercer partit de la fase de grups de la Champions contra l'Inter de Milà. L'equip s'ha entrenat aquesta tarda al Giuseppe Meazza, sense Frenkie de Jong encara amb molèsties, i abans Xavi ha declarat que l'enfrontament és transcendental, però no definitiu. El partit del Barça a les 9 de la nit, en l'altre partit del grup, a 6:45 de la tarda, el Bayern de Múnich rep la visita del Victoria Pilsen. En la jornada d'aquest dimarts, l'Atlètic de Madrid també visitarà el Bruges de Ferran Jutglà. Gonzalo Higuaín, actualment a l'Inter de Miami, ha anunciat amb 34 anys la seva retirada una vegada finalitzi la temporada.